des d'aquí, la tertúlia d'Olot Televisió i Ràdio Olot.
Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts un dia més al Des d'aquí, a la tertúlia d'Olot Televisió i Ràdio Olot. Avui és dimarts 4 de febrer i avui és el Dia Mundial contra el Càncer, una malaltia que afecta milions de persones arreu del món. Creieu que com a societat en parlem prou del càncer? Susana Pagès, què tal?
Hola, bon dia. En parlem, però no sé si prou.
Lluís Riera, benvingut.
Bones. No, jo crec que el càncer és un tabú. És un tabú que toca a totes les famílies, que és transversal, que no distingeix ni edats, ni condicions, ni... O sigui, no té cap principi ni cap ètica i no se'n parla prou. I, de fet, és una cosa que tothom a la família ha tingut algú o té algú que ha passat per això. Hi ha bons resultats, en el sentit de que la majoria de gent que té un càncer el supera. Si parlem de dades, el cas més flagrant, poder en població infantil, el 90% de nens i nenes que pateixen un càncer el superen. Això vol dir que hi ha un 10% que és fatal, però que el 90% el superen. Per tant, no se'n parla prou i no som prou conscients de la magnitud de tot plegat, però els hàbits de vida, les condicions, el clima, tot en general, hem generat una societat que té la malaltia com a part indispensable de la vida, però que no la contempla com a part indispensable de la vida. I llavors no se'n parla prou.
Miguel Fluvià, benvingut també. Bon dia.
Molt bones. Evidentment no se'n parla suficient. Tots tenim algun cas pròxim d'aquesta malaltia, la malaltia que s'emporta més morts anualment al món, i arribant a l'extrem, en un cas pròxim que molt pròxim que he tingut, doncs fins que no se'n parla fins al punt de que si no és el malalt que en parla i fa servir la paraula càncer, sembla com aquella paraula tabú que no es pot fer servir, no? I el cas paradigmàtic és aquest, que fins que el mateix malalt diu no, és que jo tinc un càncer, aquesta paraula que ningú vol repetir, ni els mateixos metges, és a dir, els metges ja es comencen a fer servir doncs tota aquesta nomenclatura doncs tècnica, sanitària, que has d'anar al senyor Google, que ho sap tot, i dir, què vol dir això? Què és una neoplàsia, no? Ah, vale, ja va per aquí la cosa, no? I tots plegats com a societats, començant pel mateix sector sanitari, doncs fent fer servir eufemismes doncs per referir-nos doncs, a aquesta malaltia. No? Tot plegat és un símptoma de que se'n parla poc, que no en volem parlar, que és incòmode parlar-ne, i al final suposo que és, no sé, psicologia barata, eh? És un mecanisme de defensa de que realment doncs, és una malaltia doncs, que, tot i que els nivells de superació i no vagin a la mort, doncs són molt elevats i cada any que passa ho són més, no deixa de ser incòmode i és allò que diuen que allò és un gran cul, no? Que millor que no hi fos.
Doncs avui tots la majoria de portades dels diaris diguéssim que parlaven sobre dades. De fet, aquí tenim una que diu que s'estima que s'han diagnosticat 42.851 tumors malignes a Catalunya aquest 2024, 24.000 en homes i una mica més de 18.000 en dones. En dones el càncer més habitual és el de mama, seguit del de colon, el de pulmó, i en homes són el de pròstata, seguit també del de colon i el de pulmó. Salut calcula que es van produir prop de 17.000 defuncions de càncer aquest últim any. Què us semblen aquestes dades?
Són unes dades que s'han de posar en perspectiva, no? Perquè si no podríem caure també a l'alarmisme directament, no? De dir, vale, però jo fent números molt ràpids, no? Si has dit 24 i 42, però en canvi de funcions 17, estem parlant d'un índex de superació també molt alt, no? Llavors, al final, també hem de mirar això, i estic molt d'acord amb el que deia ara, no? De que quan fem tabú d'una cosa, encara fem el problema més gran, no? Perquè el que no es parla, no? Sembla que a vegades, quan algú et diu, no, he tingut un càncer i l'he superat, et sorprèn, no? De dir, ostres, que bé, no? I dius, per què? Perquè com que no en parlem, com que és una cosa que ens fa aquella, bueno, aquella por, no? Doncs llavors també al final és posar-ho en perspectiva i dir, és una malaltia com tantes d'altres, que s'emporta molta gent, però amb investigació i avançant cap a aquesta línia també hi ha un índex de superació alt.
No, precisament amb el tema de la investigació, una de les, els números són freds, no? Però al final els números t'acaben indicant moltes coses. No? Un dels el país del món que té un nivell de superació del càncer més elevat en percentatge, que per sobre del 70% és Corea, no? I casualment, bueno, o no casualment, és el país que destina més recursos a investigació contra el càncer, no? I sol ser, és un paral·lelisme que a nivell mundial, doncs, més o menys, doncs, es va complint, no? Quanta més investigació i més recursos es destinen, doncs, tant a la investigació com al tractament, doncs, de la malaltia, doncs els resultats són una superació, una supervivència, doncs, a la mateixa malaltia, no?
De fet, l'OCDE avisa que la despesa en prevenció del càncer és baixa a Espanya en proporció al que es gasta en sanitat. De fet, l'organisme calcula que la despesa sanitària a l'Estat serà un 7% superior fins al 2050 per la incidència del càncer. Per què penseu que la despesa en prevenció és baixa en comparació a altres àmbits de la sanitat?
Jo crec que és una qüestió sistèmica, eh? O sigui, estem vivint un desmantellament en tot el sentit de la xarxa pública, tant a nivell de sanitat com a nivell d'educació, com a nivell de tots els drets fonamentals que tenim. Hi ha una precarització, hi ha el punt aquest cínic del doble sistema entre el públic i el concertat a vegades per motius X, a vegades justificat, a vegades no, eh? A vegades per motius X està inflat, no?, de diners, i el sistema públic està mermat. Ho veiem des de l'atenció primària, ho podem veure fins als hospitals de gran nivell. Tenim hospitals de referència en aquest país pel tema del càncer, com tenim bàsicament tres de molt potents. Tenim Vall d'Hebron, tenim Sant Joan de Déu, i llavors tenim l'Hospital del Mar, Bellvitge, per entendre'ns, que ja seria en un altre nivell. O que és de Vall d'Hebron és 100% públic, o que és de Sant Joan de Déu no és tot públic, sinó que hi ha una part público-privada. Però cap i a la fi, tant un hospital com amb l'altre, i això sí que és interessant a nivell tècnic, a nivell de coneixement, a nivell oncològic, es treballa en xarxa. No hi ha diferenciació entre públic i concertat o entre públic i privat. Però sí que hi ha una precarització, un desmantellament. Tots ho hem vist, eh? Vull dir, quan anem al metge o les escoles no estan millor que fa X temps, els hospitals no estan millor que fa X temps, l'atenció primària no està millor, sinó que tendim a que tot està pitjor. Per diferents motius. Un és econòmic i l'altre hi ha una qüestió social d'una diversitat o d'una complexitat que tampoc és més fàcil. L'educació és molt més complexa que fa X temps perquè la multiplicitat de realitats és diferent. El cas de la sanitat és exactament el mateix. O sigui, hi ha molta diversitat de càncers. Una part molt important del que s'entén o s'aprèn amb el càncer és que és una malaltia llarga. Fins al cap de 5 anys d'un debut en càncer, tu no pots tenir l'alta. O sigui, has d'estar 5 anys net perquè tinguis l'alta, sinó mentrestant ets un malalt, amb una qualitat de vida més elevada o menys, però tu ets una persona que està malalta. El concepte que sigui tan llarg impedeix, no?, que hi hagi una qüestió de sanitat total a nivell emocional, físic i mental, però alhora el que sí que veiem d'aquesta diversitat, i per això és molt interessant la prevenció, és que l'especificitat de cada càncer, de cada cas, de cada persona, o sigui, el diagnòstic personalitzat, la gestió personalitzada, individualitzada, millora els resultats com a tal. O sigui, en uns paràmetres, dintre de cada una de les diferents branques oncològiques que hi ha, cada una té la seva realitat, la seva especificitat, la seva base, però més enllà d'això, la particularitat de cada individu, el fet d'intentar sanar de forma individual molt més específic, els resultats són millors. Però clar, per fer això necessites temps, personal, coneixement i diners. i temps no en tenim massa, personal anem curts i malament a nivell professional perquè costa, a nivell laboral que hi hagi suficientment personal, i a nivell de recursos i diners no hi ha prou despesa, o sigui, la despesa sanitària és d'un 3,6% i la mitjana europea és d'un 6,1%, per tant, n'hi destinem menys. A pesar d'això, els resultats de Vall d'Hebron o Sant Joan de Déu moltes vegades són estudiats per arreu del món, perquè hi ha una capacitat, una voluntat, una professionalitat que, a pesar de totes les mancances, de totes les dificultats econòmiques que puguin haver-hi, estan suplertes per la voluntat professional, no?, i tecnificada de gent amb moltes ganes que viuen la seva feina d'una manera intensa i molt potent i dediquen cos i ànima. I això esmena una mica la mancança de la resta. Per tant, la realitat és una mica fotuda en el sentit aquest de no en som prou conscients com a societat i políticament no se n'és prou conscient, crec jo.
Sí, perquè agafant això que deies ara del final de la gent que treballa investigant tot això, és una feina que està molt precaritzada. O sigui, realment els sous d'investigadors de sanitat aquí a Catalunya, a Espanya, són molt baixos. El sector privat tira molt més, per exemple. Jo he tingut aquesta conversa amb gent que ha estat estudiant coses d'aquestes i diu: jo treballo al sector públic perquè tinc vocació de fer això, però jo sé que puc anar al sector privat i cobrar el triple per fer exactament el mateix, només que en lloc d'estar buscant cura de tal malaltia, potser estaré buscant un tractament estètic, o estaré buscant... Perquè això passa, no? I passa dia d'avui. Llavors, és preocupant. En canvi, en altres països europeus hi ha aquesta demanda. I ens estem trobant a gent formada aquí, molt ben formada, que també ha de marxar si vol tenir uns sous dignes més proporcionals a tot el seu coneixement, no? Llavors, per una banda, crec que és molt de lloar i d'agrair a tota aquesta gent que està treballant en aquests hospitals públics catalans investigant, i el que s'ha de fer és demanar que s'hi dediquin més recursos perquè la feina aquí també sigui digna i perquè es pugui valorar una feina que és imprescindible, però imprescindible.
I llavors, a més de tot això, el que s'hi acaba lligant aquí és la gran miopia política que hi ha. Jo no parlaria només d'Espanya, parlaria a nivell fins i tot europeu i pràcticament mundial. Hi ha una anècdota que en el govern de Chirac, però va bé per saber on vull anar, que el govern de Chirac se li va preguntar al ministre de Sanitat el problema que hi havia del tabaquisme, no? I com és que no el solucionés, no? I li va venir una dosis de sinceritat, que va ser molt comentada en el seu moment, i va explicar una cosa que tots podem intuir, que és el fet de la immediatesa. Diu, jo per què, va venir a dir, jo per què he de solucionar el tema del tabaquisme, si el tabaquisme, si he de gastar diners ara als que estan fumant perquè deixin de fumar, això és uns rèdits que rebrà el ministre de Sanitat d'aquí 10, d'aquí 15, d'aquí 20 anys, que jo no faré absolutament de res. A mi el que m'interessa és el dia d'avui, doncs, ficar uns impostos al tabac, que els rebré jo immediatament, i si la gent està malalta, doncs, bueno, és a dir, la immediatesa, no? Amb el càncer passa una cosa semblant, no? La investigació del càncer no és una cosa que treus els resultats de seguida. La investigació és a llarg termini. Els resultats, el governant que digui destinem recursos a la investigació del càncer, ell no veurà els resultats. Els vots no li vindran per això, perquè no hi haurà cap cinta a tallar, no hi haurà res a explicar, perquè els resultats vindran d'aquí uns anys en futurs governs. Però, esclar, això és una gran miopia que inunda, doncs, tot el sistema polític en general, que no passa només en aquest cas, passa amb tot el que és de llarg termini, que no hi ha una política de llarg termini perquè realment els problemes se solucionin i els problemes de la societat realment, doncs, arribin a un bon fi, no? I això, vulguis o no, embarana, doncs, tot el procés, no? Perquè és és a dir, es destinen diners a la investigació del càncer? Evidentment que sí, que se n'hi destinen, però se n'hi destinen molts menys dels que s'hi haurien de destinar i d'una manera molt, molt fragmentada, no? Moltes vegades hi ha investigacions que paral·lelament, doncs, no s'acaben trobant mai i els recursos, doncs, es dilapiden de certa manera, no? I evidentment, possiblement una de les explicacions de per què no se n'hi destinen els necessaris és perquè el rèdit electoral doncs, de destinar-los no existeix. I com a societat també som ho suficientment miops per no donar-nos en compte de no exigir aquestes polítiques, no? Perquè al cap i la fi els polítics no fan res més que... Em sap greu parlar d'aquesta manera tan dura, però jo crec que és la realitat. Es mouen pels vots. Doncs si la ciutadania no reclama unes polítiques, és el que diem, no? Vull dir, tenim el que ens mereixem. Vull dir, es fan les polítiques que la gent està conforme que s'acabin fent, no? Si realment reclaméssim que o governes bé i destines diners a la investigació, encara sigui a llarg termini, doncs poder algú ho acabaria fent, no? Perquè t'ho estan reclamant, no? No sé, vull dir, em fa l'efecte que al final tot plegat fa que tenim una situació realment, com diu el Lluís, molt complicada. La sanitat, amb el tema del càncer en concret, doncs hi ha moltes classes de càncer, hi ha molta diversitat en el tractament de la malaltia i el que es pot fer i l'investigació que se'n pot fer, però no hi ha una política clara doncs, per lluitar contra ella. I falten, evidentment, falten molts de recursos.
De fet, ara que parlàvem de prevenció també, hi ha alguns experts que indicaven que el 40% dels casos de càncer es podrien evitar i precisament demanen més mesures contra el tabac, per exemple. Si us sembla, escoltem en Marcos Malumbres, que és cap del grup de la Vall d'Hebron de l'Institut d'Oncologia.
Solució els ratxos, especialment solars, no? Però també hi ha altre tipus de radiacions, la contaminació, que de vegades s'està determinant que és molt important, tots els motors de combustió, cotxes, calderes, etc. Bé, i amb tot això, amb aquests factors, si lluitessin contra ells, ja faríem molt. No? Després hi ha altres factors del decàleg que també són importants, no? Com és, per exemple, fer tots els programes de screening. Si hi ha tumors que ja sabem que apareixeran, però cada vegada s'estan doncs, determinant que l'screening del càncer de mama, l'screening del càncer de colon, dels tumors ginecològics, i ara comencen a haver-hi dades també de l'screening de càncer de pulmó, doncs poden ser importants per disminuir aquests tumors. Les vacunacions, sabem que hi ha virus que fan càncer i afortunadament per alguns d'aquests virus ja tenim vacunes, important vacunar-se, hepatitis B, papilomavirus i altres que vindran.
Som conscients com a societat de com reduir els riscos, tots aquests riscos que ens envolten i que potser no som conscients, no?
Jo crec que en certa mesura ho som, evidentment mai és suficient, però que a nivell col·lectiu hi ha problemes. En el sentit de... Ara quan parlava de screening, el cribatge aquest és fonamental. Avui en dia, moltes dones no tenen una mamografia fins als 50 anys. Si nosaltres posposem una prova de control, com és una mamografia, estem posposant la possible detecció d'una persona amb una malaltia. O sigui, agafar la malaltia en el moment òptim és fonamental.
Sí, sí.
Perquè si t'agafen que la malaltia està apoderada, té un poder que de l'altra manera no el té. Llavors no hi ha suficientment cribatge, no hi ha suficientment recursos. O sigui, en lloc d'haver-hi més colonoscòpies, d'haver-hi més mamografies, més polítiques de control, estem controlant menys a la gent, perquè no hi ha recursos. I els recursos que no s'utilitzen en prevenció són exponencials després en sanació. I l'altra cosa fonamental que deia aquí ara és quan parlem de la contaminació, quan parlem... No ho ha comentat, però també podríem parlar de l'alimentació, els hàbits de consum, de mobilitat, de la manera com ens relacionem com a humans, les nostres polítiques de relació o de gestió del territori, de l'alimentació, de la mobilitat, no són millors que les de fa un temps. Sí, fa un temps es parlava, i quan dèiem allò del tabú, abans al càncer se li deia el mal lleig, no? Molta gent moria i no sabíem exactament de què, i era de càncer, ara tenim més dades i seguim amb un tabú, no?, que procurem posar-li d'una altra manera. Està fotut, està molt cardat aquell, ja veurem, no sé què. Hi ha tota una sèrie d'hàbits que fem que són terribles, no? Vaig estar en una exposició fa relativament poc aquestes vacances i vaig veure davant un bol de cereals ple de microplàstics i explicar que cada un de nosaltres, al primer món, cada mig any ens mengem un bol sencer de cereals de microplàstic. Hem introduït tota una sèrie de paràmetres a la nostra vida que són antinaturals i que evidentment no ajuden a la sanació, sinó que tendeixen a la malaltia. Llavors, segurament cal un replantejament profund. Passa que tampoc crec que sigui pertinent que metges i oncòlegs ens hagin d'explicar que el canvi climàtic, que la contaminació, que els mals hàbits, la mala alimentació, la mala praxis de vida, la mala salut que portem, el sobreestrès, ens acosta més a la malaltia i no tant a la salut. Per tant, vull dir que crec que és bastant frapant, no?, escoltar amb ell ara el que deia i com ho deia, i que és una cosa molt més holística, que va agir molt més enllà. L'altra cosa és també situar-ho, en el sentit de que en principi tots tenim l'espasa de Damocles damunt i tots ens hem de morir. Llavors, ens morirem tots, en principi. Que no sigui ara, que no sigui patint, que sigui en el temps, no?, i podem fer les coses el màxim de bé possible. Però si no és una cosa, és una altra, no?, en el sentit de abans de poder esmenar la pesta negra, la gent moria de la pesta negra, abans de poder esmenar la pesta bubònica, la gent moria de la pesta bubònica, abans de poder esmenar, no?, la grip espanyola. Hem anat tinguent tota una sèrie de paràmetres, doncs, que han sigut la màxima amenaça com a espècie que tenim, a part de nosaltres mateixos, que la màxima amenaça, crec que ja ho he dit i ho repeteixo per si no ha quedat clar, la màxima amenaça que tenim, la màxima malaltia, som els humans mateixos, com a tal, que som els que fotem més mal i tenim més capacitat de transformació i no precisament cap al bé, moltes vegades. Però, fotem-hi una mica d'esperança, també, l'altra part de recursos molt important que es destinen a la investigació en el càncer, i ja no només a la investigació, sinó amb l'acompanyament físic i emocional en persones que estan en el procés de malaltia o que l'han passat, és a partir del voluntariat. O sigui, aquesta setmana passat vèiem la cursa de la dona, no?, pensant en el càncer a nivell de la Garrotxa. Són desenes i centenars d'iniciatives que tenim cada any solidàries en aquest sentit. Solidàries per un cantó a nivell econòmic, però més enllà del concepte a nivell econòmic, és solidari a nivell emocional, en el sentit que quan parlem d'allò no ho estem invisibilitzant. I quan li posem un altaveu, no li hem de donar més importància que la que té, però la malaltia és part fonamental de la salut. I donar-li aquest altaveu jo crec que és molt important, i això tampoc ho ha fet cap estat ni cap país, no? En el sentit de dir, quan parles, jo, clar, en aquest cas concret, tinc molta relació amb la FANOC, que són amics i familiars de nens i nenes en tractament oncològic de Catalunya, i ells, quan van crear l'associació, era perquè realment es van trobar tota una sèrie de famílies que estaven esperant els nens i nenes allà en procés de malaltia, en una sala tancada, petita, amb unes cadires incòmodes, amb un enrajolat de color blanc i vermell que semblava una carnisseria. I es trobaven amb això. I no es trobaven amb això als anys 60, 70, als anys 80 i 90 també era així. Llavors et trobaves que processos de tractament llarg, que havies d'estar hospitalitzat o pròxim a l'hospital, persones que molt lluny dels hospitals de referència, molt lluny de Barcelona, dormint a dins del cotxe. I això passava als anys 90 al nostre país. Aquestes famílies es van autoorganitzar i van decidir començar a demanar tota una sèrie de millores, ja no tant només a la part hospitalària, no l'hospital en si, Vall d'Hebron en si, sinó entenent que això s'havia de demanar els consellers, els tècnics, els delegats de torn, el president de la Generalitat, a tots plegats, no? I el fet aquest en si, doncs, va crear un canvi de paradigma, però actualment només el 4% dels recursos de la FANOC i de la Casa dels Xuclis venen d'organismes públics. El 96% és voluntariat pur i dur. I això et dona una independència i un poder per poder dir, fer i moure en el que tu vulguis sense haver de passar un cribatge polític, social i lògic l'has de passar, vull dir, faltaria més, però això et dona una independència que de l'altra manera no la tens, però de l'altra manera també et dona una clarividència de dir, eps, no s'ha destinat suficientment a això, no? I ara tens una casa on hi ha 25 apartaments que acullen famílies amb nens i nenes doncs, que estan en un procés de tractament i per desgràcia, doncs, tots els casos que van passant els hem acabat sabent moltes vegades nosaltres, però ens ha tocat una mica ser com ambaixadors d'això i hem intentat ajudar bonament com hem pogut. I quan un nen o una nena està en un procés així, a part de la por, el primer que tens és la necessitat de parlar-ho amb algú que pugui entendre d'igual a igual. I això només ho pot entendre algú que hagi passat per allà. I et pot entendre parcialment, eh? Mm-hmm. Cadascú té la seva història. Llavors, el voluntariat ha sigut algo fonamental i, de fet, aquest país jo crec que és una mostra amb potes de voluntariat. O sigui, a nivell col·lectiu, com a societat, és un tabú, sí. Però més enllà de ser un tabú, tenim la capacitat de volcar-nos i hi ha infinitat d'exemples que podem parlar a nivell local, a nivell de país, que són una màxima demostració d'empatia, de solidaritat i de voluntat transformadora. A nivell polític les coses van més lentes, abans ho deies, i crec que tens tota la roda del món. No ho sé. Això.
Has acabat el tema molt bé, llavors no sé si podem afegir gaire res de...
Jo només volia, mentre anaves parlant, anava pensant doncs, una vivència que vaig viure l'any passat, que vaig visitar la nova planta d'oncologia de la Vall d'Hebron, oncologia infantil, i és una planta d'oncologia que si no ha sigut doncs, l'altruisme i les donacions privades no estaria feta, no? I m'explicava doncs, el cap d'oncologia doncs, de l'Hospital de Blon, amb un grup que va anar a visitar doncs, la planta, ens explicava que la Vall d'Hebron, que és un, el que coneixem, doncs és tot un recinte que són més d'un edifici, amb ara no recordo el número de plantes que hi ha, innombrables, doncs el Sanitat, que és un hospital públic, doncs té recursos per fer nova doncs, una planta per any. No? Esclar, de plantes n'hi ha moltes i els anys les necessitats són molt més curtes, no? I la planta aquesta d'oncologia infantil deia si haguéssim seguit el procés natural de quan ens hauria hagut de tocar, falten 17 anys perquè ens toqui. I això l'any 2024, aquesta planta doncs, ja està en ús i és totalment necessària. I el que realment és important, allò d'entendre les coses, quan les trepitges, quan hi ets, és quan ho entens, no? Estem parlant de nens malalts que han d'estar doncs, pràcticament doncs, totalment incomunicats doncs, a dins d'una bombolla. No? El seu espai vital de vida estaven fins abans de fer aquesta planta en habitacions de 3 metres quadrats, és a dir, l'espai que hi cap un llit d'aquests individuals de 90 centímetres sense lavabo i sense res. No? I la vida l'has de fer allà dins i sense vistes a l'exterior. És a dir, les vistes que tens és les vistes a un passadís en què els teus familiars doncs, et venen a veure a darrere d'un mirall. No? Això es diu molt de pressa, però viure-ho és molt més difícil. I viure com un visitant és una cosa que és ràpida, senzilla, i la vius uns minuts, no? Però el que s'hi ha d'estar tot un dia rere l'altre, un mes rere l'altre, un any rere l'altre, realment ha de ser molt i molt dur. Canviar una situació com la que tenen ara, doncs que la bombolla es fa molt més gran, arribant a coses tan senzilles però tan importants, que la bombolla no és la pròpia habitació, sinó que la bombolla és tota la planta, és a dir, per què hem de tancar el nen en una habitació petita quan el podríem tanquem-lo doncs, en una planta gran i fem bombolla tota la planta, no? I llavors, amb vistes a l'exterior, amb una dignificació de la vida, no? Tot això s'ha aconseguit doncs, en recursos privats. Això és el gran exemple de que no s'estan dedicant prou recursos públics doncs, en l'enfermetat i en la prevenció i el cuidado dels que ja tenen la malaltia. No, no s'han de fer gaires més preguntes ni explicar gaire res més.
No, i que la iniciativa privada i el voluntariat, que és imprescindible, no pot ser la font principal de recolzament. Per exemple, ara això que deies del 4%, no, de destinació de fons públics, no hauria de ser. Crec que està molt bé que hi hagi una independència i que puguin, o sigui, que puguin tirar endavant soles, però l'ajuda pública ha de ser molt més gran, perquè es podrien fer moltes més coses de manera més senzilla, no? I bé s'estan destinant recursos a altres coses, doncs potser això seria una cosa imprescindible, bueno, és una cosa imprescindible de destinar-hi, no? I no fer-ho també al final, o sigui, el que has dit, no? No és una cosa que et dona un rèdit immediat, però necessites fer-ho si tu vols crear un país, una societat que tiri endavant cap a aquest sentit, perquè jo m'imagino, per exemple, això, la cursa aquest cap de setmana que hi havia del càncer, o la de les preses, que és molt, molt famosa també, que es recauden molts diners, i tantes d'altres, eh? I estan molt bé per també tot el tema aquest de conscienciació i de que, perquè la gent vegi que és una cosa habitual i que passa i que se'n pot parlar i que d'allò. Però el recaudament que ha de fer a títol individual cada persona és un, perquè a més nosaltres a nivell individual també tenim moltes causes en les que col·labores, en les que participes, vull dir, i que està molt bé fer-ho, però crec que al final és responsabilitat dels governs també de dir, home, doncs ja que tenim tot aquest voluntariat, ja que tenim tot aquest teixit associatiu, anem-hi a donar recursos econòmics, que és el que nosaltres podem fer, deixant-los mantenir la seva independència, però aportant, no? Si és una cosa que al final s'ha hagut de fer a nivell de voluntariat i a nivell de títol personal, coi, ja s'està estalviant molt aquest govern d'haver de posar, de crear aquesta xarxa, no? Ja hi és, doncs, ajudar amb el màxim possible, que en aquest cas és recurs econòmic.
Només un petit detallet, ara, com parlaves del govern i d'això, una de les grans batalles que hi ha hagut a la planta, doncs, de la Vall d'Hebron d'Oncologia Infantil ha estat que s'ha hagut de pagar l'IVA. És a dir, les donacions són privades i al govern se li va demanar, doncs, de que l'IVA, doncs, almenys no es vés de pagar, perquè hi havia un moment en què la planta estava pagada però s'havien de pagar els impostos, no? I diu, quin sentit té que hàgim de pagar uns impostos, que aquests impostos al final no haurien d'estar per pagar tot això? Vull dir que, és a dir, a què estem jugant com a societat, no? Doncs no hi ha alguna manera a nivell polític, doncs, de poder-ho arreglar, quan és una cosa de... És a dir, no és el fet de no pagar impostos per dir que per una cosa privada i dius, bueno, per estalviar-me els impostos. No, és que els impostos haurien de servir ja per pagar això, no en el 21% de l'IVA, no? En el 100%, doncs, de l'import, no? Doncs hem arribat a l'extrem, doncs, que s'ha hagut de pagar un 21% d'IVA, és a dir, que els privats han hagut de trobar recursos, doncs, per arribar a aquest, aquests, estem parlant de milions, no?, d'euros, doncs sense que el polític, doncs, trobi la solució per poder-hi trobar el desllorigador, no? I sempre, és a dir, el raonament polític sempre era el mateix, no?, que els impostos s'han de pagar, que això no és competència meva, que la competència de la Generalitat resulta que és a Madrid, doncs, no podem fer un precedent, doncs, de que hi hagi una obra, doncs, en què no s'apaguin impostos, bueno, doncs, no sé, jo em fico com a lloc d'un polític i imaginativament, doncs, tinc un pressupost, no? Doncs, guaita, doncs, de què estem parlant, no? Doncs, guaita, doncs, sapeu, aquest 21%, quan és tant, doncs, guaita, aquí els teniu, ja està. Vull dir que, això seria la política que la gent entendríem, no? Llavors parlen de la desafecció política, no? Que vols que no hi hagi desafecció? Quan en el dia a dia et trobes amb aquestes coses, és impossible.
Les modificacions econòmiques, pressupostàries, a nivell individual, familiar, col·lectiu, i ja no parlo d'organismes públics, són constants. Llavors, agafar i dir aquest 21%, ja el pago jo, crec que és el punt mínim de partida, però moltes vegades hi ha una desconnexió i un desconeixement total absolut. Si tu no has passat per allà, no coneixes aquesta realitat o qualsevol altra, eh? L'experiència és la màxima... és el màxim acostament a la realitat del que hi ha. Precisament aquesta setmana passada el president del Parlament va visitar la casa del Xuclis i les declaracions sortint, ell mateix deia, sabia de l'existència de la Fanoc i de la casa del Xuclis, però no sabia la importància o la magnitud del que feia. I ara que he vingut he quedat frapat. Com des del no-res, quatre famílies amb els coneixements tècnics específics que tingui cadascú, però que ningú té una professió, no? de crear un espai, de realitzar tot això. Com heu pogut fer tot això? I la resposta va ser molt fàcil, ho hem pogut fer amb ganes i amb necessitat. Llavors, si tens ganes i tens necessitat, el dels recursos és important, però és el tercer punt. Llavors, en aquest cas, jo crec que les institucions tenen recursos limitats, no són infinits, no s'ho poden inventar, però tenen recursos, necessitats tenen les seves, però n'hi ha d'altres que poden no les veuen, i les ganes, no posem en dubte les ganes, però clar, si tu no coneixes aquella necessitat és complexa. Llavors, el millor que pot passar, jo crec que és que tot el caràcter polític que pugui haver-hi passi per allà amb un suport tècnic i el suport tècnic ja li farà saber quina és la realitat d'això. I a l'hora de la veritat, doncs això, passar per allà i adonar-te'n et situa de cop i entens exactament de què va el tema i no hi ha debat possible, és a dir, doncs això ho hem d'ajudar, ho hem d'acompanyar tan bonament com puguem. I moltes iniciatives doncs apareixen a partir d'aquí, no? O sigui, apareix el Dia de la Gorra per solidaritat amb tota la resta, apareixen 10.000 iniciatives, jo n'he fet una, molta gent n'ha fet, és igual qui ho fa i qui no ho fa, no es tracta de qui fa, sinó es tracta de fer. I la sensibilització, doncs, a partir d'actes, carrer a carrer i dia a dia, ajudes molt de manera directa i de manera indirecta, perquè al cap i a la fi la malaltia hi és les 24 hores del dia, i ara en podem parlar aquí, però quan s'acabi el programa, des d'aquí i des d'allà, tothom estarà amb la seva situació i els silencis i els dies i els moments de la bombolla són molt diferents. Hi ha moments que és felicitat i alegria, però hi ha moments que és estar molt sol i molt compungit. I jo crec que posar altaveu amb això pot donar llum, pot donar ganes, pot donar alegria, pot donar felicitat a persones que ho estan passant malament, perquè no és res agradable, evidentment. Hi ha moments que són positius, però hi ha moments que són molt durs i molt negres, i ja no només per tu, sinó pel que veus. O sigui, més enllà del que tu estàs patint, el teixit social del teu entorn d'allà de la bombolla és aquest. I hi ha algun dia que algun company d'habitació se'n va. I quan veus això, tens ganes de tu sortir i anar-te'n a casa, i no anar-te'n a l'altre barri, però això hi és, allà, i tu ho has vist, i ho has viscut, i és el company d'allà que té noms i cognoms i que tu hi has fet tractament a la camilla del costat. I tu has viscut i has vist això, i saps que això forma part d'aquest procés. I això es porta malament i a vegades pitjor. Llavors, posar-hi altaveu, donar-li llum i explicar això, no és la sanació ni és la resolució total perquè tothom es senti millor, però crec que és una política de realitat i d'acompanyament. I la realitat i l'acompanyament és fonamental.
Hauríem de portar els polítics com titelles a plantes d'oncologia o així perquè fessin un bany de realitat i potser apliquessin, no, polítiques una mica més encarades a tot això que pas veure-ho des d'un despatx, no? Que potser això que dèiem que no t'acabes d'apropar ben bé el que és la situació real del que es viu en hospitals o... No? En fi, ens queden pocs minuts, però encetarem un tema així molt ràpid, que és que l'arribada de turistes a Catalunya bat el rècord amb 20 milions de visitants, que és un 9,7% més que l'any anterior. I de fet l'Estat també ha superat xifres històriques, tot i que l'any passat ja es van superar les xifres prepandèmiques. No sé què n'opineu d'aquestes dades, no sé si creieu que és una bona notícia o és un motiu de preocupació, perquè jo aquestes xifres em semblen molt elevades per no sé si podem assumir tant de turisme. Què n'opineu vosaltres?
Jo crec que hi ha una cosa que és un oxímoron, i l'hem vist, eh? El concepte de turisme sostenible, tenim un exemple a tocar al nostre país. Als Països Catalans hi ha l'exemple mític de Menorca, que està sobrepassat, i les platges de Mallorca, i no cal que anem tan lluny, eh? Besalú, segons quin cap de setmanes, la Fageda d'en Jordà, i no diré més llocs ni més noms, perquè poder encara el que farem serà incentivar-ho més en certa manera, no? Però ens hi trobem als rius, ens hi trobem a les platges, ens hi trobem a molts llocs. El turisme ha existit des de fa molt de temps, sempre ho trobaria excessiu, dir sempre, però hi ha sigut, hi és, hi serà, però per molt que vulguem tendir a turisme de qualitat, a turisme arrelat al territori, en principis i coneixements, és complexa, i la mostra és de que no tenim una capacitat de limitar-ho o de gestionar-ho bé. Per què dic això, també? Perquè necessitem recursos econòmics, necessitem generar beneficis per poder viure, però també ho hem de poder gestionar bé. Llavors, quina qualitat de vida tenim si a la mitjana, crec que llegim unes dades que són de 5 dies i mig. Sí, però és que treballem 365 dies a l'any, no? Si parlem a nivell turístic, i hem de poder emplenar el calaix, 365 dies no, perquè descansem, però 300 dies poder sí que els hem d'emplenar, o 280. En 5 dies i mig no en fem prou, i tampoc tenim capacitat, no? I el fet de concentrar-ho, no sé si tenim prou coneixement, no sé si tenim prou perfils tècnics, perquè anem mancats de cambrers i cambreres, anem mancats de cuiners i cuineres, anem mancats de guies, anem mancats de tota una sèrie de personal que s'hauria de dedicar a això, que no el tenim, no hi és. Llavors, si de dilluns a divendres hem de tenir una plantilla en espais destinats a l'hostaleria, a l'oci, amb productes de qualitat, amb valor afegit, del territori i tot, perfecte, però clar, si llavors el cap de setmana allò se'ns multiplica per 3, per 4, per 5 i per 20, no tenim el personal, ni tenim la capacitat, ni sabem fer-ho. Llavors és molt complicat, perquè s'ha de planificar molt bé, això. I la planificació en turisme ja veiem que sempre és insuficient i sempre és poca, i la diversificació tampoc la sabem fer. O sigui, vivim, per exemple, la nostra comarca es dedica a matar porcs i a desmuntar porcs, i es dedica a acollir turistes, d'acord. Però ni una cosa ni l'altra, o sigui, no són l'enemic total absolut, però tampoc són la panacea, tampoc són la solució perfecta. Llavors, el concepte sostenible equilibrat és molt complex amb això.
I a més,
fins aquí, de moment.
De l'impacte que generen aquests turistes, perquè moltes vegades es diu que quan arriba el turisme genera un impacte, no?, un benefici econòmic al territori i tot plegat. No és veritat, està clar que no és veritat. O sigui, hi ha un tipus de gent que sí que se'n surt beneficiada, uns quants que depèn, per exemple, jo ara poso exemples pràctics, botigues, comerç, sí que pot ser una cosa que se'n senti beneficiada en grans termes, però, per exemple, l'hostaleria, la restauració, vosaltres creieu que els cambrers cobren més perquè venen més turistes i han de treballar més? No, o sigui, van més de cul fent la mateixa, cobrant el mateix, fent les mateixes... Llavors, al final, clar, que vinguin turismes, així que vingui turista afecta, però afecta a un cert col·lectiu. Llavors, que ja estiguin massificats tots els espais naturals, jo fa 15 dies vaig pujar al Puigcercal, m'hi semblaven les Rambles de Barcelona, allò, no? I dius, jo m'ho vaig trobar baixant perquè hi vaig anar-hi a les 7 del matí per no trobar això, però llavors quan baixaves era com, ostres, no? Hem assumit allà a Coll de Bracons, hi havia 60 o 70 cotxes. Dius, què està passant, no? Com estem massificant? I crec que això és bastant perillós, perquè sí que està molt bé que la gent vingui, que la gent vegi, però que d'una manera responsable, i estic molt amb en Lluís, que aquest concepte de turisme sostenible, dir-ho és molt maco, dir-ho queda molt bé, però portar-ho a la realitat és difícil, perquè els éssers humans, per desgràcia, no som sostenibles, i quan anem a un lloc, quan ens surt a un lloc, això és tan maco, tan bonic, tan el que sigui, doncs vinga, tots allà en massa, deixant el cotxe mal aparcat, els marges, no? ens hem de preocupar, perquè la nostra comarca pot assumir un volum de turistes, però no el que a vegades trobem, depèn de quins caps de setmana, que la fageda no sé què sembla.
Miquel, ben breu, que...
Sí, breu. Només dir-ho és molt maco, però el turisme sostenible és l'única solució. Maco o no maco, és l'única solució. Els cambrers cobraran més o cobraran més en funció de que hi hagi més turistes o no. Els cambrers han de cobrar més. Hi hagi o no hi hagi més turistes, el problema és el mateix. És a dir, jo crec que el problema al final no és del turisme, sinó el problema al final és un problema de societat i de sistema. És a dir, la gent ha d'estar ben preparada, la gent ha de cobrar el que dignament s'ha de cobrar, la gent ha d'estar ben pagada i ha de fer una feina ben feta. I llavors, a partir d'aquí, els serveis han de ser qualitat i han de tenir el preu que tenen, el preu que han de tenir. Si tot això es compleix, al final és un dels camins per aconseguir aquest turisme de qualitat. És a dir, no podem pretendre tenir turisme de qualitat quan els serveis no arriben a aquesta qualitat. Gent mal pagada, evidentment, no et farà un servei de qualitat. És impossible. És a dir, és el peix que es mossega la cua, que és primer l'ou, és primer la gallina. Doncs al final, jo acabaria dient doncs, això, de que sigui maco o no sigui maco, el turisme sostenible és l'única solució que tenim i cap a qui hem d'anar. I si no el tenim, ens morirem. Perquè és, el que sí que és veritat és que és una activitat econòmica. I a la comarca on estem, a la Garrotxa, o matem porcs o cuidem els turistes. Són les dues grans activitats que fem. Totes dues les hem de fer ben fetes. Quan no les fem ben fetes, el dia que les deixem de tenir, les trobem a faltar.
Doncs, si us sembla, deixem aquí. Miquel Tullàs, una vegada més, gràcies. Lluís Riera, gràcies també.
Gràcies, Natàlia.
Com sempre, ens hem quedat amb molts temes per tractar, però li deixaré els papers a en Joel perquè els tracti demà a la tertúlia de demà dimecres. Que vagi bé, adéu-siau.